Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Atenció a la notícia, oients, que ens arriba fa uns dies. Mark Zuckerberg crearà una IA amb un avatar de si mateix perquè els seus propis treballadors puguin parlar amb ell. L'avatar d'intel·ligència artificial de Mark Zuckerberg no només replicarà la seva veu, estarà entrenat per reflectir les seves expressions i per aportar respostes a inquietuds sobre el futur i l'estratègia de l'empresa. Així, tots els seus empleats podran comunicar-se amb ell, a veure què us sembla, oients, o ser més controlats, no? Segons com es miri. A veure com acaba tot plegat, perquè no sé si estem davant d'un invent que ens obrirà les portes a la possibilitat que tots tinguem el nostre clon, o si serà un invent diabòlic, no? Aquí potser sí que li aniria bé un avatar o un clon és el nostre convidat d'avui, perquè és d'aquells per aquí el dia hauria de durar 30 hores. El convidat aquí em referia és l'Enric Cambray, actor, director, que toca infinitat de tecles i que acaba de representar una obra en què la tecnologia hi era molt present d'una manera, podríem dir, bastant inquietant. De seguida hi parlem. I també parlarem a la secció Revolucionats amb Ricard Castellet de com la tecnologia està transformant l'àmbit de la salut. Amb bones notícies, a Maria Galindo recordarem una qüestió important. S'acaba el termini per presentar les candidatures als Premis Dona TIC. Teniu temps, dones que escolteu el Revolució, fins al 29 d'abril i acabarem parlant d'un congrés de robòtica. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Si és cert que un dia la IA arriba a fer la feina dels humans i substitueix la persona que tinc asseguda davant meu, se li girarà molta feina. És actor, director de grans musicals, de gales com les dels Premis Goya, productor executiu de programes de televisió i moltes coses més. Jo diria que hi ha una paraula que el defineix molt bé, l'entusiasme. Enric Cambray fa moltes coses i en totes hi aboca passió i molta feina. Ja avui tenim la sort que aturi la maquinària 20 minuts i ens els dediqui.
Aquests batecs exorbitants per la suor que ara delata una incomoditat flagrant. Crec que podria odiar-te.
Enric Cambray, què tal? Com estàs?
Mira, estic molt emocionat de tornar a compartir micròfon amb tu després de tants anys. Quants anys deu fer, Chantal?
Mira, jo he pensat avui, és que tenim un passat. L'Enric i jo col·laboràvem a Ràdio 4, no?
Sí.
A Ràdio Nacional d'Espanya, on tu tenies una secció que es deia Escena 4.0.
Sí, senyora.
I era l'any del 2011 al 14, fa 12 anys.
Imagina't. No, molt bé, estem igual.
Estem igual, sí. Igual de, jo crec que tu igual de creatiu i igual de talentós.
Moltes gràcies. No sé, a veure, jo sempre dic qui va creure per primera vegada que jo em podia posar davant d'un micròfon va tenir aquest atreviment, va ser tu. Per tant, mira, tornem a estar aquí.
És que vaig detectar el talent de l'Enric Cambray.
Tu sí que tens una IA a dins. Tanta tecnologia, tant interès per la tecnologia, jo crec que tens algun macrochip a dins. No micro, macrochip.
A veure, anem a repassar. El que sentíem era l'Enric amb una cançó que sortia al musical Pares Normals d'Amics de les Arts. Fas tantes coses que aquest musical, que és de fa uns 2 anys, ja deu semblar prehistòria. Ara està centrat, a veure, expliquem. Direcció artística del programa Eufòria de TV3, 3CAT.
Sí, allà estem allà.
Què fas?
Doncs fem, bueno, m'encarrego de fer totes les posades en escena de l'espectacle, jo dic espectacle, perquè clar, per cada posada en escena és com un espectacle. Llavors tinc tot d'equips d'art, de vestuari, perruqueria, direcció musical i realització i tots els equips de TV3, i jo m'encarrego una mica de coordinar tot això a nivell artístic. Tinc les idees de com vull que estiguin aquestes posades en escena que acompanyin el que explica les cançons, i intentar també que els artistes que tenim com a concursants tinguin una evolució ascendent dins del programa.
Molt bé, per tant, l'altre dia que veia, si era el Bad Bunny, que feia, jo... tu vas posar aquelles banderes, no? I vas pensar...
Bueno, vaig anar, per exemple, el Bad Bunny de l'altre dia era, 30 ballarins de salsa.
Val.
Llavors la Xari de TV3, producció? De producció, me'ls busca i llavors dic, vull que estiguin a premuntatge, que és com el pas que està al costat del plató, i vull que entrin per aquí, que hi hagi un telèfon perquè ell està parlant amb, li està dient a la seva ex aquestes coses i uns ballarins les tiren a ballar cap a la festa de salsa. Bueno, totes aquestes coses, i te les imagines al teu cap i després es fan possible com es fan possible.
Doncs escolta, quan veiem Eufòria, que jo ho veig amb la meva filla, aquesta direcció artística dels cantants, el cervell és Enric Cambray. Ara estàs amb això, i per confirmar el que deia que no pares, també et podrem veure al Teatre Goya amb Les Dones Sàvia, per celebrar ja 10 anys de l'estrena.
10 anys, d'un espectacle. O sigui, va ser acabar Ràdio 4 amb tu i posar-me a fer Les Dones Sàvies. I sí, llavors sempre és un espai que sempre hem fet al Maldà, que és qui produeix l'espectacle, i ara ens anem en uns horaris molt guais, que són el diumenge a les 12 del migdia, perfecte per sortir a fer el vermut i el dinar, i el dilluns al vespre, que no hi ha pràcticament teatre, vull dir, anem durant 3 setmanes a partir del 20 d'abril, tindrem tot això, aquestes funcions, i celebrem 10 anys d'un espectacle que portem més de 250 bolos, i fa 10 anys que fem, i realment és una fita.
Clar, i no té data de caducitat, perquè t'ha portat moltes satisfaccions, en aquest cas estàs com a actor, és a dir, clar...
I director, dramaturg, clar, és que ho hem fet tot.
Fas moltes coses, Enric, és a dir, ets actor, ets director, i jo crec que sempre li dic, t'hauries de situar què t'agrada més, ser director o actor, què t'agrada més, estar
davant o darrere.
És que
això és molt de Catalunya, o sigui, Catalunya etiqueta la gent.
Perquè un ha de posar focus al final.
Però bueno, si pots posar focus en moltes coses, doncs millor. Jo estic molt en contra d'això, de no, és que aquest fa comèdia, no, és que aquest fa tele, no, és que, no, perdona, les persones podem fer el que vulguem, perquè si no, vindrà a les màquines, que podran fer moltes més coses que nosaltres, i deixarem de fer-les nosaltres. Per tant, jo estic molt, molt, molt partidari, soc molt partidari de donar oportunitats, creure en el talent jove, com tu has fet i fas durant molts anys, i apostar perquè la gent pot fer moltes més coses, no només una. Perquè si no, també és que ens adormim una mica com a societat, no? Ens avorrim.
Sí,
jo m'avorreixo.
Tu també aniràs aviat a Madrid amb el teu Hamlet particular, no? Ho veus com no pares?
No paro.
Què faràs amb Sergi Balbel?
Amb el Sergi Balbel tenim un projecte, que és el Hamlet de Shakespeare, dividit en 5 espectacles. Cada espectacle explica un acte en format stand-up comedy. Llavors és el propi Hamlet, com si fos un monologuista de stand-up, que explica la seva tragèdia en format comèdia. Això és un espectacle que ja anem per al segon projecte, que s'ha vist aquí a Catalunya, encara estic en gira, però ara a partir del 21 de maig arribem al Teatre Espanyol a Madrid a fer la primera part en castellà, i estarem un mes allà. Vull dir, veure, un altre repte, veiem què passa, no? Com es rep aquesta dramatúrgia catalana i aquest actor català allà.
Déu-n'hi-do. A més, una de les darreres grans obres que ha fet és Super Sapiens, que vau presentar fa uns mesos en un espai original immersiu, una obra que combinava tecnologia, reflexió i alguna idea del futur, no? Del futur inquietant, no? Des que la vas fer, vas amb més cura amb el que consultes al mòbil o navegues a la xarxa, no. Què diries d'aquesta obra? Amb la Marta Torné.
Sí, la vaig amb la Marta, i sí, és un espectacle que vam fer el 2017, però que ara van canviar-ho per obrir un nou espai a Barcelona, que era l'espai Super Sapiens, al carrer Llull 121, i van canviar tot el final per relacionar-lo més amb com està intervenint la intel·ligència artificial a la nostra societat, no? I clar, al final el que feia era un advertiment. És a dir, vés confiant, que al final potser donaràs per certes coses que no ho són, no? Que és una cosa que està...
Deia molt... que la intel·ligència artificial ens traurà la feina, Enric?
No ho deia... Et posava com el perill a sobre, de dir, confia fins un punt. Hi ha feines que sí, que l'intel·ligència artificial les podrà eliminar, de fet algunes ja les està eliminant i d'altres no. Jo crec que la meva, per exemple, costarà que l'elimini l'intel·ligència artificial. Jo crec que serà una eina que jo no hi estic gens en contra, al contrari, però sí és una eina com a tal, una ajuda al que fem nosaltres. Si ens ha de superar, aquí és on és perillós, penso.
Enric Cambray, director, actor... Tens una llista, d'ara després la passarem també, Gala de Polònia, moltes coses. Digue'm, com et definiries tu a la feina?
Mira, tu ho has dit al principi, jo sóc molt entusiasta i m'agrada molt fer les coses d'acord. Vull dir, quan noto que... Al final jo sóc actor de formació, entre altres coses, i nosaltres treballem amb les emocions, no? I tenim com una certa, un cert entrenament a la sensibilitat o que els poros de la pell ens responguin a les emocions. I quan ja veig que hi ha alguna cosa que de pell no lliga, ja no m'agrada molt fer-la, no? Aleshores, intento treballar molt en equip, molt horitzontalment, perquè amb els anys doncs, he anat agafant com llocs de més responsabilitat, i més quan dirigeixes equips molt grossos, com en aquestes gales, en aquests espectacles d'anar en format, amb programes com Eufòria... I però intento sempre anar des de l'horitzontalitat i de tu a tu, perquè és que m'agrada molt sumar.
Clar. Però si et faig triar, has de fer d'actor o has de fer més de director, què em diries, Enric?
Ara mateix tinc moltes ganes de fer de director, perquè d'actor faig molt, no vull deixar de fer, però cada vegada em canso més i bueno, quan parlava abans amb altres actors més grans que jo, deien, a mesura que et fas més gran... és més difícil perquè sents més responsabilitat sobre la teva feina, i és veritat. O sigui, a mi cada vegada pujar a l'escenari em requereix una consciència i una responsabilitat que quan era més jove no tenia, saps? Era més inconscient a l'hora de pujar. I ara, no, sents una responsabilitat d'explicar una història, de tenir un nivell alt vers la teva feina i la manera com la fas, i una responsabilitat de tenir 100, 40, 10, 1.000 persones davant que et miren i que han pagat una entrada perquè tu els ofereixis alguna cosa, no? Però també tinc moltes ganes d'explorar aquesta vessant artística des de la direcció. I ara estic molt còmode en això.
Es pot saber què hi fot en Rajoy, aquí?
No ho sé.
Exacte. Això no era una trobada de presidents de la Generalitat?
Vale. Sí.
I qui fue el president de la Generalitat durant 355? A que jode.
Que cabrón!
Además, una cosa... Es el vecino el que elige el presidente.
Que sí, que ja ho sabem, pesado. I és el presidente el que...
L'Enric també va dirigir la gala dels 20 anys a Polònia, al Teatre Victòria, una muda de les grosses, no? Ara sentim un fragment d'un diàleg que tenia el Queco Novella amb quatre presidents, que ha interpretat Maragall, Puigdemont, Illa, Rajoy. I, escolta, aquí vau tirar la tecnologia per fer-ho possible, no?
Doncs sembla que sí, però no tant, perquè en realitat la tecnologia són eines que fa molts anys que s'utilitzen, que és un croma, i després poder-ho enganxar, però el que és realment molt més artesanal aquest número del que podia semblar a simple vista. Va ser un número que vam haver de preparar amb molts mesos d'antelació. Això, la gala va ser el 16 de febrer, al novembre ja estàvem gravant aquest número, i nosaltres vam fer moltes jornades d'assaig amb el Queco, un assaig pràcticament teatral, després vam gravar les veus per poder muntar, i després el rodatge. Vam fer dos jornades de rodatge perquè les caracteritzacions del Queco doncs porten molt de temps, i en cada i fèiem els personatges per separat i després els ajuntàvem. Llavors el que teníem era cinc figurants que feien els altres personatges. El que el Queco estava interpretant el feia ell, però els altres presidents i el propi Queco eren figurants perquè ell pogués tenir les mirades i les rèpliques a lloc. Llavors va ser tot un engranatge en realitat molt artesanal que després va semblar molt, molt tecnològic.
Molt bé. I per dirigir, també has dirigit molts espectacles, Enric Cambray, grans gales com els Goya, grans musicals com El dia de la marmota o The Producers, en què has coordinat molts actors, escenes plenes de gent, grans formats, no? Per tant, aquí a l'hora de ser director, no?, d'aquests projectes que a més han funcionat molt bé, no?, què és el més important per tu quan, a l'hora de dirigir?
Fer un bon equip. Sustentar-te en un bon equip de bons professionals, però encara per mi més important de bones persones, que de vegades t'equivoques, lògicament, però també anar creant la gent amb qui saps que pots confiar, amb qui saps que la factura de la seva feina té el nivell que tu esperes, i també apretar-te tu mateix per estar al nivell de tota aquesta gent que tries, no? Perquè si tries els que consideres els millors però tu ets un patata, t'has de posar les piles, no només pots confiar i que facin els altres, sinó que t'has de posar al capdavant i que patinejar això, com et deia abans, de manera molt horitzontal i treballant en equip. Per tant, per això, per mi, és el més important.
I a més, l'Enric Cambray, no sé si us en recordeu, però hi va participar d'una sèrie quan eres molt jovenet, de TV3, recordem quina?
El cor de la ciutat.
El cor de la ciutat.
Òscar Benjumea. Mira, vaig començar...
Quina edat tenies?
Allà, dels 15 als 20.
Dels 15 als 20.
Clar, ara en tinc 37... vull dir, fa molts anys ja, i allà vaig començar sent futbolista del Barça B, que jo crec que no sé què es va fumar el director de càsting en aquell moment, que jo no havia tocat una pilota en ma vida. De fet, tenia doble de peus. I jo, quan gravàvem al Camp Nou i al Ministadi, que es deia, ara es diu Johan Cruyff, no?
Johan Cruyff, no?
Sí, posava allà, i jo rodava amb el Piqué, amb el Busquets, crec que amb el Messi fins i tot. Això s'hauria de recuperar. Perquè,
no
perquè
ells
eren del B en
de,
aquell moment.
De TV3, sí.
Eren del B. Llavors jo rodava amb la gent del B algunes seqüències.
Que bo, que fort.
I ells em deien quines bambes més xules, perquè a mi en aquell moment em patrocinaven les bambes. Perquè clar, jo era el d'actor.
Escolta, aquí has vingut a un programa de tecnologia, d'emprenedoria. Em diries que et preocupa la IA en el tema de la creació? Ja saps que la IA genera imatges, genera vídeos, pot generar uns guions perfectes, no? Si jo ara dic, escriu-me un guió com ho fa tal guionista, ho pot fer. Què et sembla, la IA? Et preocupa de cara a la creació?
Bueno, o sigui, no em preocupa si l'utilitzem com una eina de reforç de la feina que fa l'humà. És a dir, jo ara moltes vegades l'utilitzo perquè si he d'explicar als equips com m'imagino una cosa, i jo no sé dibuixar, per exemple, llavors utilitzo aquest recurs per poder fer més visible quina paleta de colors necessito, quina disposició escènica necessito, i llavors això em facilita la feina. Que una IA pugui treure la feina a un guionista, a un redactor, a un periodista, a un il·lustrador, no m'agrada. No m'agrada. Perquè, bé, són
sí,
oficis
no
que crec que no s'han de perdre. No, però jo crec que l'hem de...
Haurem de
suposo, jo soc molt poc expert en aquest tema, bueno, ni tinc una opinió a nivell usuari, però entenc que hi ha un gran debat sobre com s'ha de regular aquesta IA, i si aquesta IA es pot regular cap al fet que sigui una eina de suport, serà molt benvinguda. Quan ens superi és quan és perillosa.
Molt bé. Escolta, hem d'anar acabant. Digue'm què t'agradaria, no? És a dir, quin somni tens professional que t'agradaria que et passés? Després anirem al test amb l'Enric Cambray. Quin somni tens?
Mira, jo sempre dic un somni, que és dirigir la Super Bowl.
Ah, sí?
Sí, m'agradaria molt, perquè crec que és l'espectacle de gran format.
Ho va fer bé, el Bad Bunny.
Molt bé, clar, però imagina't poder muntar això. Imagina't tu estar a casa teva, saps, jo què sé, quan per exemple vaig fer els Goya que va actuar la Rosalía amb el Me Quedo Contigo, això era un dia estàs tu a casa i penses, aviam si pot venir la Rosalía i fer una cançó, no sé quant, pum, 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 i es fa realitat. Doncs pues imagina't això, pensar-ho en el show, el middle show més important de l'any, que és el de la Super Bowl, amb la Rosalía.
Amb la Rosalía.
Per què no?
Doncs li has de proposar.
La Rosalía i tot d'artistes catalans. Sé que no pinta res allà, però t'imagines? Unes col·laboracions xules. Jo crec que estaria molt bé. Però no, però el que m'agrada molt fer shows de gran format.
Shows de gran format,
sí,
eh?
És una cosa que ens hem d'anar desinhibint a Catalunya i apostar per aquests shows, perquè quan són grossos són molt xulos. I crec que tenim la capacitat, el talent i els equips per fer-los possible.
Atenció, eh? Enric Cambray vol shows de gran format.
El test digital del Revolució.
Enric Cambray, ets a més de 10 grups de WhatsApp?
I tant.
Has conegut algú que s'ha convertit d'important a la teva vida a través d'internet?
No.
Quan et lleves, quanta estona passa fins que mires el mòbil?
Zero.
Si veus que et queda 10% de bateria, entres en pànic?
No em passa mai, sóc Virgo.
Qui et preocupa més, perdre el mòbil o el DNI?
El mòbil.
De quanta gent et saps el número del mòbil?
4.
Quina és la teva xarxa social preferida?
Era Twitter.
Quantes fotos tens guardades al mòbil, aproximadament?
Ho he mirat i... 45.000.
Jo et supero 90.000.
És el doble! O sigui, és just el doble!
Has perdut mai el mòbil o te l'han robat?
En dues coses.
Enric Cambray, si poguessis viatjar en el temps, et faria més gràcia en el segle XV o el segle XXV?
Segle XV.
A fer què?
A veure com era i potser a dir, podríem fer no sé què i forrar-me, perquè ja sabria com seria.
Però els diners no són el més important a la vida.
No, és retrobar-me amb tu, Xantal.
(Ríe) Va, Enric Ambray, ha estat un plaer parlar amb tu. Com ha crescut l'Enric? És que clar, jo el conec de petit, no? I de petit, de jove, i el talent que té.
Però no et facis la gran, tu tampoc, eh? Home, que em sembla que em vagis donar un vèrtex original. Oh, com ha crescut l'Enric. No, no, Chantal, escolta'm.
Home, has fet moltes coses, la llista és llarga.
Però escolta, però és que ho parles en passat, hem de fer moltes coses. És que abans has dit, tenim un passat, l'Enric i jo. No, tenim un passat, un present i tindrem un futur.
Ah, això ho sabia.
Doncs mira, apunta tu.
Bé, Enric Ambray, felicitats per la feina.
Igualment.
I per molts anys, una abraçada.
Queda't aquí amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Amb mi.
Dissabtes a l'App i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
A Catalunya hi ha 369 startups de l'àmbit de la salut i Barcelona és la cinquena ciutat europea en inversió en tecnologia sanitària. Són xifres espectaculars i que totes les previsions apunten que en els propers anys encara seran millors.
He estat 30 anys per fer la Macarena. I tot i així, quan la faig, dono pena. Avui encara tinc dracs a la panxa. Quan penso en tu... Ja
no... Ricard Castellet, contenta de saludar-te. Avui ens ha quedat amb el 50% dels revolucionats perquè el Jordi Pi no ha pogut venir. Què tal, com estàs?
Molt content d'estar aquí. Enyoro el Jordi, mare de Déu, aquí sols, sense les seves idees boges, però vinga, som-hi.
Som-hi, eh? Avui, i sempre que ve el Ricard sol, parlem de salut. Vols centrar-te en una qüestió d'aquests especialistes. Com està transformant la tecnologia al món de la salut, sí?
I tant, perquè és un tema molt interessant que ens afecta a tots. I ho faré amb exemples concrets, perquè s'entengui bé que, i a més, no és una tendència de futur, no, futur, no, 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 és una transformació que ja està passant, que ja està passant. Estem veient com la tecnologia està entrant al cor del sistema sanitari, hospitals, atenció primària, també i sobretot amb el resum al pacient, això és molt important. I no és només digitalitzar, és un canvi de model assistencial. Entren startups d'hospitals, amb telemedicina, amb IA, per monitoritzar pacients, però sobretot també per optimitzar els processos, per fer-ho tot més fàcil i més innovador. I si vols t'explico un cas concret.
Sí. Som-hi? Posem exemples, no? Concrets, sobretot de projectes que hi trobem.
Exacte.
En aquest desembarcament de startups al món hospitalari.
Mira, a Barcelona s'ha creat el Digital Health Validation Center, impulsat per l'Hospital de Sant Pau, un dels hospitals més potents de tot el món, i també per Barcelona Health Hub. Què fan? Validar tecnologies de startups dins d'un hospital real, amb casos reals, amb metges, amb pacients. Han rebut més de 70 iniciatives de més de 70 països, perdona, i han testejat més de 150 projectes. Ara t'explicaré alguns exemples.
Per exemple, m'han dit eines per combatre ansietat, plataformes per planificar operacions cardíaques, sí?
És que ens va molt bé per explicar cap a on anem, vale? A una tecnologia que és un pas entre el pacient i el metge i que l'ajuda on l'ajuda, en els punts de dolor. I cada cop més, per exemple, amb temes d'ansietat dels pacients, que estem veient que això és un tema molt important en la salut mental. Molt, també molt foco amb els nens. Plataformes que ajuden els metges a planificar millor temes tan complexes com l'operació de cardíaques. A posar un exemple. Una experiència real de realitat virtual per preparar nens amb càncer abans del seu tractament. Reduir l'estrès emocional que implica una malaltia com el càncer. També hi ha sistemes que analitzen la veu per detectar possibles problemes cardíacs, només amb la veu, de manera precoç, o amb la veu detectar de manera precoç l'Alzheimer. Però el missatge important que vull llançar-te és que la tecnologia aplicada s'està aplicant directament a la millora de l'experiència del pacient i, evidentment, també al seu diagnòstic.
Per tant, Ricard, també hi ha intel·ligència artificial, que aquí jo crec que és la més positiva, no? En telemedicina, en monitorització de pacients... Sí. En medicina preventiva, no? Tot això també és una inversió important, no?
Molt important. La IA és qui està manant, o qui està tenint el hype més important, però no està sola. Com tu has dit, tot això s'acompanya entre la medicina monitoritzada remota. Hi ha un concepte també que per mi és molt rellevant, que és una combinació de dades IA més connectivitat. dades, IA més connectivitat. Això passa, què fa? Per mi passar d'un model reactiu, com ara, quan el pacient ja està malalt, a un model preventiu i molt més proactiu. Si vols, te poso un exemple.
Posa'm un exemple, perquè sobretot no m'interessa l'oient com li afecta.
Exacte.
És a dir, quin benefici té aquesta tecnologia per l'oient.
Molt bé. Mira, pot ser un exemple que vaig sentir l'altre dia en una conferència. Un pacient està caminant pel carrer,
sí,
val? I porta un rellotge connectat. Val? Aquest rellotge connectat li detecta que està a punt d'entrar amb un problema cardíac important. No només l'avisa ell, sinó es connecta...
Surt l'alarma.
Surt l'alarma, perfecte. Bé, passa alguna cosa. No només això. Directament es connecta amb el sistema sanitari. Aquest sistema sanitari envia preventivament una ambulància mèdica en aquest pacient perquè està geolocalitzat, està al carrer Equits, en aquesta cantonada, i la intervenció és immediata, inclús abans que passi. Això, evidentment, té temes de privacitat. Vinga, si vols parlem-ho. Temes de dades. Però en aquest pacient li hem salvat la vida de manera preventiva abans inclús que arribi el possible atac cardíac.
I això gràcies al rellotge, gràcies a la tecnologia. Tu ja veig que portes aquest rellotge perquè t'avisi.
Evidentment.
Jo no el tinc, aquest rellotge. M'ho hauré de pensar ara que em faig més gran, digues.
No, ens hem de cuidar, però no és només el rellotge. És el rellotge connectat al sistema sanitari. Salta una alerta i et vinc a buscar. Val? Això en pacients amb una malaltia crònica, amb una malaltia greu, que poden tenir brots, que poden tenir temes molt, molt, molt importants, que l'avisi abans, preventivament, minuts abans de que passi,
clar,
amb un ictus, amb altres malalties, pot salvar moltes, moltes vides.
Avui seguim parlant de salut, casos pràctics que... Com ens afecta, oients, com a ciutadans, la tecnologia i la medicina, amb el Ricard Castellet. I l'altre dia llegia una notícia, Ricard, que em va impactar. Els metges de família usen també ChatGPT a les consultes. No sé si és una bona notícia, sí o no, què em diries?
Ah, és molt bona notícia, perquè per mi l'adopció de la tecnologia més avançada sempre és una bona notícia, sempre quan es faci, evidentment, amb sentit clínic. I els metges tenen sentit clínic.
I comprovin que la informació és certa.
Evidentment, però pensa que ells són experts en això. I aleshores enganyar-los és difícil. Deixa'm, aquesta pregunta, aquest tema per mi és important, deixa'm que entri amb calma i amb carinyo.
Perquè hem de parlar d'Àxia.
També parlem d'Àxia, però abans de parlar d'Àxia, que és una solució molt més avançada, deixa'm parlar del pas previ. Per arribar a Àxia, els metges han d'adoptar aquesta tecnologia. Avui en dia estem parlant del 80% dels professionals ja utilitzen eines com ChatGPT en el seu dia a dia, professionals mèdics. Això també passa amb els periodistes, o passa amb els advocats, o passa amb altres professions. Molta gent ho està adoptant. No és una, diguéssim, adopció puntual. No, gairebé un terç ho fan cada dia. Això està entrant, la IA ja està entrant a la pràctica clínica real. Ara bé, és important entendre que com l'estan utilitzant per no crear alarmisme. Val? No està entrant tant, diguéssim, per la via del diagnòstic directe, sinó sobretot com una eina de suport per sintetitzar informació mèdica, per redactar informes, per preparar casos clínics, és a dir, per optimitzar temps i càrrega cognitiva que van a tope, per dir-ho així. El que estem veient, i és molt rellevant, Chantal, és que la IA no està entrant per la via institucional, sinó per adopció directa als professionals, que és la manera. I això és el que acostuma a accelerar realment qualsevol transformació tecnològica dins d'un sistema, a més, tan i tan complex com és el sanitari.
Clar. Llavors, per nosaltres com a usuaris ens va bé que utilitzi el metge Àxia perquè li resumeix la nostra informació mèdica, li pot redactar textos, no? I li prepara sessions clíniques de cara a nosaltres pacients, no?
Mira, ara si vols seré provocador. Deixa'm, sí. Puc ser provocador?
Sí.
Mira, en un termini, ara evidentment és una...
Una dada.
No. És una visió meva. Deixa'm que et digui una visió meva.
A veure si es compleix,
Vale, a veure si es compleix, si no, jo parlarem d'aquí. En un període de 3 a 5 anys,
sí,
no serà ètic que un professional sanitari et faci un diagnòstic sense l'ajuda directa de la IA.
Val.
Vale?
No serà ètic.
No serà ètic.
Per tant, l'haurà d'utilitzar.
Sí,
i nosaltres també com a usuaris li haurem de demanar.
Exacte,
també, no?
Això,
que ho comprovi.
Exacte. En període de 3 a 5 anys. Perdoni, per vostè, que és un expert professional d'això i que en sap molt, però s'ha recolzat vostè amb aquesta eina. Això en període de 3 a 5 anys com a molt. Però en un període de 5 a 10 anys serà obligatori.
O sigui,
cap metge no podrà fer un diagnòstic, fer un seguiment d'un pacient sense una tecnologia que ajudi. Deixa'm dir-te un exemple molt bo. S'ha fet una aplicació d'IA per ajudar els metges en el diagnòstic de les malalties rares. Són malalties que tenen desenes de persones al món, menys de 10 persones. Costa molt el diagnòstic. El diagnòstic pot passar que tardi mesos a diagnosticar-se una malaltia. Amb l'AIA, l'AIA mèdica fet per metges, aquest diagnòstic passa d'anys a setmanes.
Per tant, serà obligatori que utilitzin la intel·ligència artificial els nostres metges, eh? Això estem parlant avui amb el Ricard, d'aquest tema. I per acabar, estem davant d'un canvi llavors que transformarà l'assistència primària del tot, no?
Sí, sí, és un canvi absolut de paradigma. Passem d'un model que cura a un model també que prediu, a un model sobretot híbrid. Mira, te'n recordes el Dr. House de la sèrie?
Sí.
Era un metge brillant en el diagnòstic. El Dr. House del futur serà ell acompanyat de copilotat per una eina d'IA que gestionarà moltes més dades de la que ell és capaç i li ajudarà que els seus diagnòstics encara siguin millors del que ja són ara. Els metges tindran més temps pel tracte humà, per la gestió del pacient, deixant tasques més repetitives a les eines d'IA. Necessitem metges cada cop més humans, més enfocats al pacient i menys a la burocràcia o als processos més tediosos.
Doncs avui hem explicat com ens afecta la salut, com ens afecta la IA, i aquí hem de parlar de bones notícies, i en aquest cas que gràcies a la tecnologia, com ens explicava el Ricard, viurem més anys i també estarem més protegits. Gràcies, Ricard, una abraçada.
Som-hi! S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Dones TIC.
A l'estat espanyol, el perfil de l'emprenedor és un home de 38 anys i que ha treballat en una empresa durant uns anys. I tot i que les ganes de les dones d'emprendre han crescut notablement, encara anem força endarrerides. Només un de cada 5 emprenedors és una dona. La notícia dolenta és que encara queda un llarg camí per recórrer, i la notícia bona és que no hi ha marxa enrere. Molt contenta de saludar Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Benvinguda un dia més al Revolució.
Moltes gràcies.
Què tal? 29 d'abril. És el dia assenyalat en vermell al calendari, perquè és un dia que hem de tenir en compte, Maria?
Doncs sí, perquè tenim oberta la crida dels Premis Donatic 2026, i el dia 29 d'abril és l'últim dia per presentar candidatures.
L'últim dia, eh?
Sí.
29 d'abril, eh?
Sí.
Això vol dir que s'estan consolidant, però també vol dir que continua sent necessari destacar el paper de les dones, Maria, en el món TIC.
Absolutament. L'objectiu d'aquests premis és reconèixer i visibilitzar el paper de les dones al sector tecnològic. Encara hi ha molta feina a fer i és molt important reconèixer-les en tots els àmbits, en l'àmbit professional, en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit de la recerca i la investigació, en l'àmbit de la divulgació.
Qui es pot presentar a candidatura a premis? Queden pocs dies, però com s'ha de presentar la candidatura? Quantes categories recordem?
Sí, tenim 8 categories, des d'emprenedora, empresària, professional, acadèmica, com deia, estudiants també, estudiants d'IFP, iniciatives referents, que són entitats o empreses, organitzacions que facin alguna activitat per promoure la visibilització de les dones o per promoure aquestes vocacions tecnològiques entre nenes i dones, i sobretot un premi molt especial que és el Donatic Revelació.
Val. Què es valora a les diferents categories i quins tipus de perfils són a destacar?
Doncs,
les que més es presenten.
Sí, doncs mira, es valora sobretot aquest impacte, aquesta vocació per, a través de la tecnologia, generar un impacte positiu a la societat, a la nostra economia, a l'organització en la que estem. Però més enllà de quin és aquest projecte tecnològic que destaqui, no?, amb aquesta dona o amb aquesta entitat que es presenti, sempre busquem un puntet més, que és el de la sororitat, no?, que aquestes dones, que siguin molt vocacional i que facin, doncs, com tu, Xantal, que ets com molt vocacional, que sempre acompanyes i ajudes, no?, a les dones i a promoure la visibilització de les dones a la tecnologia. Doncs sempre busquem aquest puntet d'acompanyament, d'ajudar a les altres dones, no?, aquest punt de sororitat.
Per tant, ajudar són premis que suposo que provoquen aquest impacte positiu. Quan es farà l'entrega de premis?
Doncs mira, T'ho comento aquí en primícia, perquè encara tenim la data, però encara no s'ha comunicat. Seran el 19 d'octubre, normalment...
19 d'octubre, apuntem la data, d'on estic, 19 d'octubre, sí.
Agendeu-vos-ho al calendari, perquè normalment ho fem coincidint amb el dia de The Love Blaze, llavors, enguany ho farem el dia 19 d'octubre. El lloc i l'hora està per confirmar, però reserveu-vos aquesta data perquè serà molt especial.
Clar, ja són 12 anys, 12 edicions. L'altre dia em preguntaven, es pot repetir? És a dir, si t'has presentat una vegada, pots tornar-te a presentar?
Sí, per suposat, sí. Mentre sigui, no? Pues igual, si un any va rebre un projecte o una menció per un projecte determinat, doncs amb un altre, però per suposat. Nosaltres el que volem és visibilitzar aquelles dones, aquelles entitats que estiguin fent una feina destacada per visibilitzar aquest gran talent que tenim i que encara necessitem continuar impulsant.
Més dones TIC, Maria Galindo, 865 candidatures, no? Creus que arribarem a les 1.000, comptant totes les de l'any passat? Fins ara s'han presentat, no?
Sí, fins ara hem tingut això, més de 800 candidatures, 80 premiades, tant de bo aquest any, no? Arribem a les 1.000, però aquí l'important és que hi ha 1.000 dones que en 12 anys hem aconseguit visibilitzar, sortir de l'armari una mica, no? Sí. I de com això impacta també en les seves carreres i en la seva visió d'allò que estan fent amb la tecnologia, que és molt important, perquè moltes vegades les dones tenim, no, aquesta mirada molt de conscienciació social, d'impacte a la nostra comunitat i, per tant, de desenvolupar projectes que estiguin impactant realment, que estiguin, no, fent el bé al nostre entorn i que estan impulsats per dones. Clar. I és que tenim projectes bestials.
Dones TIC, recordem, emprenedora, empresària, professional, acadèmica, divulgadora, dona TIC revelació, estudiant TIC, diferents subgraus, per tant, us podeu presentar. Dijous passat vam celebrar la dia de Sant Jordi, una que no només és el dia de les roses i llibres, sinó també, recordem, Maria Galindo, important, una altra qüestió, quina?
Home, és el dia de les nenes a les TIC i la ciència, o sigui que és un dia superimportant també per visibilitzar que aquests dies, no, a vegades diem, són importants, bé... Jo crec que mentre hi hagi encara feina per fer i recorregut, no, doncs són importants. Recordem que les dones, per exemple, a les TIC, en els darrers 10 anys, no, fa 10 anys érem una de cada 5, ara actualment som una de cada 3. Per tant, estem millorant, estem avançant, però encara és necessari. I sobretot treballar amb les nenes, amb les seves vocacions,
clar,
en què puguin veure referents, no, i conèixer, doncs, què vol dir ser una dona TIC? Què vol dir treballar amb tecnologia? Com impacta això en determinats sectors? Llavors, tot el que sigui visibilitzar la feina que fan les dones, no? I doncs, celebrar dies com aquest, són coses que jo crec que s'han de posar en valor i que aporten moltíssim a les nenes.
Hem passat, sort, Maria Galindo, d'una a 5, no? D'una a 3 hem anat millorant, perquè recordem perquè és important les vocacions tecnològiques, pels sectors també hi haurà molta feina, no? En sectors com la intel·ligència artificial o la programació, no?
Absolutament, és a dir, la tecnologia està present a tots els sectors econòmics i d'activitat, però és que no només a nivell professional, és que hem d'aprendre la IA com una eina també a nivell personal i de gestió de les, fins i tot de les nostres relacions o de tot allò que fem nosaltres en el dia a dia. I al final això és garantir, doncs, que malgrat la intel·ligència artificial o altres tecnologies disrupteixin, per exemple, el mercat laboral, no? o les activitats laborals,
clar,
tenir la capacitat de poder continuar sent, no,
referents en aquest sentit, no?
Absolutament.
En quina edat creus, Maria, que és clau començar a despertar l'interès de les nenes per la tecnologia, diries?
Doncs mira, l'altre dia estava a una taula rodona i la secretària d'Igualtat i Feminisme comentava que existia algo que es deia la bretxa dels somnis i que això succeeix als 6 anys. Als 6 anys. Les nenes deixen de somiar amb determinats aspectes del seu futur professional, personal, etc. I, per tant, és que hi ha una feina molt important a fer prèvia als 6 anys, no? Prèvia a que estiguin...
Prèvia,
programats.
M'ha encantat el de la bretxa dels somnis,
és molt bonic el concepte, però també molt esfereïdor, en el sentit de que als 6 anys ja estem programades.
Ja estem programades als 6 anys, Jo, no, jo volia ser periodista des dels 12, jo no sé si la Maria ha acabat fent també el que volia, segur que sí. Per tant, el paper de les escoles és clau, no?, per aquestes vocacions digitals, clar.
Absolutament. Les escoles, els mestres i les mestres, els educadors, o sigui, tothom que tinguem al nostre voltant, pensem que pot arribar a ser un referent i els nens i les nenes es poden emmirallar per bé o per malament. Vull dir que tots són referents i tots són influències.
I des de l'administració pública, com esteu també ajudant a desvetllar, no?, aquestes vocacions, a banda de les famílies, que també els pares i les mares tenim un paper, però vosaltres també, no?
Absolutament. Doncs mira, per exemple, tenim programes molt bonics. Per exemple, saps que fa poc, que vam estar aquí comentant-ho, vam impulsar l'estratègia de l'Espai, Catalunya Espai 2030. Doncs avui dissabte, per exemple, estem celebrant a l'aeroport d'Alguaire el Cansat Challenge per despertar aquestes vocacions entre els més joves, vale? Que és un concurs per fabricar i llançar el teu propi satèl·lit minúscul, no?, amb can de llauna en anglès, i fer-lo volar. Allà mateix. Això està passant avui. Però també dintre de poc tenim l'EduSat Challenge, per exemple, que és a través de dades d'observació de la Terra, doncs de Copernicus, però també del satèl·lit català Manut, estudiants d'entre 14 i 18 anys desenvolupen solucions, doncs, per exemple, per lluitar contra el canvi climàtic o per veure com, no?, la sequera afecta el territori.
Clar. I sobretot també ens ha inspirat molt aquesta astronauta que ha anat a la Lluna, aquesta referent, Maria, no?, que com a dones, gràcies a veure l'astronauta, generem, no?, vocacions.
Totalment. La meva filla mateix, que té 4 anys, i ara sempre parla de l'astronauta i de que ella vol ser astronauta. I això és molt important veure-ho. I no sé, has vist també que està fent un paper molt destacable tant a nivell comunicatiu com a nivell de què serveix, no?, que anem a la Lluna o que anem i tornem de la Lluna, i com això, doncs, pot tenir un impacte positiu en les carreres futures de les nenes.
Sí, sí, en les futures ja. A mi també és una dona que m'ha inspirat la Cristina. Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, com sempre un plaer rebre't al Revolució. Recordem, aquests Premis Dona TIC. Teniu fins al dia 29 d'abril per presentar-vos, i la festa 19...
d'octubre,
d'octubre 2026. Gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres.
Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Món 2030.
D'aquí pocs dies es farà Fira de Barcelona, l'Advanced Factories, l'esdeveniment centrat en automatització, robòtica, indústria 4.0, una trobada anual que reuneix empreses líders i que marca el camí cap on va la digitalització. Una trobada, doncs, imprescindible i que, de nou, situa Barcelona i el nostre país, Catalunya, a l'epicentre de la innovació mundial. I per saber què passarà, saludem el Joan Guas, que és el director d'Afers Corporatius d'Eurecat. Què tal, com estàs?
Hola a tothom. Bé, molt bé, molt content i agraït d'estar aquí amb vosaltres.
Per què és tan important a veure per les empreses, per la indústria, l'Advanced Factory, què és el que passa?
Home, jo diria que en primer lloc és la fira industrial més gran que es fa actualment aquí al nostre país. Per tant, ja hi ha un factor, que és la proximitat, En segon lloc, perquè és un punt de trobada on ens hi trobem des d'aquelles entitats que estan, empreses bàsicament, que estan oferint tecnologia com a la part que demanda, o sigui, el sector industrial. A més, el fet de no ser monotemàtica, em refereixo que no és un sector sectorialitzat per l'automoció, per textil o per altres àmbits, doncs fa que en una visita puguem veure diferents solucions per diferents sectors, etc. I no ens podem oblidar que, a més, el que és la part d'exposició pròpiament queda després complementada amb els congressos, les xerrades que s'hi realitzen, el talent marketplace que s'hi fa també per atraure aquest talent juvenil cap al sector industrial.
Molt bé, Joan, aquest any arriba l'edició número 10, té la mateixa edat que el Revolució, podem dir, i això vol dir que hem viscut una història paral·lela i hem vist com es transformaven coses. Per exemple, segur que l'AIA també serà la gran estrella, no? Què destacaries en aquest cas, no?
Sí, exacte, celebrem la 10a edició. De fet, jo recordo haver intervingut en directe en el vostre programa, en la primera edició. Va ser tota una fita aconseguir realitzar aquella primera edició. I bé, després dels 10 anys, doncs hem multiplicat per 3, tant en número d'expositors, com en número de visitants, com en número també de ponents. Aleshores, sí, com bé apuntes, la IA és la gran estrella. Qui no pot deixar la IA dintre d'un esdeveniment d'aquest tipus? Veurem ja el que és més profunditat en temes de tecnologies d'IA en Deep Learning, amb machine learning, amb IA generativa, amb edge computing i, sens dubte, la IA física, que és el que ara mateix està revolucionant tot.
Clar, que si continuem mirant també el retrovisor de tots aquests anys, què diries que s'ha anat perdent pel camí, no?
Doncs vaig fer aquest exercici i la veritat és que durant aquests 10 anys ens hem trobat amb tecnologies i tendències com el blockchain, com el metavers, que després no han acabat de reeixir en el sector industrial, sobretot. Potser alguna d'elles tampoc no ha reeixit en altres sectors, com ja sabem. Però jo apuntaria sobretot aquestes dues i després també el concepte de la servitització, que ha sigut una cosa que es va insistir molt al principi, però que encara, com a model de negoci, no ha acabat d'implantar-se.
Clar. Per tant, en aquests 10 anys al camí s'han perdut conceptes, com els que deies, el metavers, el blockchain, i a tot això dius que s'hi van destinar molts recursos humans, molts diners, no? I es consideren fracassos o forma part de la lògica que a vegades no sempre tot funciona, no? No sé si també passarà amb la intel·ligència artificial, que parlem de molts temes, no? I hi ha moltes tecnologies que també es quedaran pel camí, no? Algunes, Joan? Sí?
Sí, si fem cas a les corbes hype de Gartner, sabem doncs que hi ha tecnologies doncs que no acaben després d'acabar sent exitoses en el sector industrial, però jo m'atreviria a dir que la IA en serà una de les que sí que serà exitosa, igual que l'automatització, la robòtica, la sensorització, la visió per computador, etc.
A les empreses i als oients els hem d'explicar que els afectarà, que hi haurà més robòtica, sí? Veurem més robòtica, tu creus? Cada vegada més?
És indiscutible. Aquests dies s'està celebrant també a Alemanya una altra fira i això i ho confirma la Hannover Messe, precisament, i es confirma que la robòtica anirà increixent. Des de senzills robots, com els que ja coneixem des de fa molt temps, però amb prestacions millorades, fins als famosos humanoides. There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public,
there's a place that I go. Avui mirant cap al futur, no? Oient, sabent que com ens afecta, què passarà a la Fira Advanced Factories, la robòtica, com em deies ara, Joan, és important. Explica'm una mica aquests humanoides. Treballant en la indústria, què fan, què poden fer? És a dir, què ens hem d'imaginar que poden fer aquests robots, sí?
Sí. Doncs mira, Goita, precisament és una de les activitats que estem fent a Eurecat ara mateix. Els nostres experts investigadors en robòtica cognitiva doncs ja estan evolucionant el que és la programació i la utilització d'aquests humanoides en processos industrials, manufactura, manteniment de plantes, etc. I justament ahir es presentava un estudi de l'Associació Alemana de Fabricants de Maquinària i d'Enginyeries Tècniques que planteja l'horitzó dels humanoides en el sector industrial i que, a més, és molt esperançador. Recomano a la gent que el busqui perquè diu que d'aquí al 2040 veurem més robots en les plantes industrials fent diverses actuacions. De totes maneres, vull advertir a l'audiència que encara estan en un estadi, en una fase molt verda. Poden fer maratons i mitges maratons, però deixar-los a les plantes industrials em sembla que encara és una mica agosarat i una mica...
L'altre dia veiem aquesta imatge, no?, de les maratons. Va ràpid.
ràpid, aquest robot, no? Què et va semblar aquesta imatge?
Sí, però pensa que estan dissenyats per fer això. Per tant, jo justament sóc dels que pensa que aquí a Catalunya i a Europa en general hem de batallar per tenir humanoides doncs, destinats a funcions més útils, ja sigui per serveis, penso en sector sanitari, servei, hostaleria, etc. Però també penso en el sector industrial. I en aquest sentit, deixa'm també que faci un apunt, i és que aquí a Barcelona, l'ecosistema català, pròpiament, som punters amb això. Recordem que tenim empreses com Tecker, com Pal Robotics i centres tecnològics, com el cas d'Eurecat, sens dubte, especialitzats en el desenvolupament d'aquestes aplicacions i solucions.
Pel Robotics, jo ja, el 2019, mira, vam fer un programa a TV3 on vam estar amb el Tiago i ja el vam fer parlar, i l'altre dia també els vaig veure al Mobile i van avançar, no? I vaig veure sobretot que en aquesta part, no? De la robòtica també avançaran. I per tant, també, Joan, són molt importants els xips, no? Perquè els xips formen part, no?
Absolutament. Tot el desenvolupament que veiem amb tecnologies industrials d'aplicació Indústria 4.0 requereixen d'electrònica, de semiconductors i de xips. Sense això, moltes solucions no es podran realitzar. Sí que podem fer emuladors, sí que podem fer solucions basades en software, però hi haurà un avenç, sens dubte, gràcies a la IA també amb això, però al darrere hi ha d'haver un hardware, i aquest hardware està fonamentat amb el tema de xips i semiconductors.
Molt bé, per acabar, ets optimista? T'ho pregunto d'una altra manera. Si et fes l'entrevista d'aquí 10 anys a l'edició número 20 de l'Advance Factory, què creus que m'explicaries? A veure, què em diria, Joan?
Doncs m'agradaria explicar-te que seguim sent un motor industrial la nostra regió. M'agradaria dir-te que la indústria s'ha digitalitzat més, que s'ha automatitzat més i que tenim plantes industrials que retenim i atraiem aquest talent que tant ens fa falta,
sí?
I que competim amb regions del planeta, sense oblidar que la nostra indústria serà sostenible.
Clar, i recordem que ja haurem arribat a la Lluna, perquè d'aquí 10 anys, si també expliquem, no, i hi haurà robots també a la Lluna, o sigui que parlarem d'això. Joan, avui parlant d'aquesta part de robòtica, el Revolució 4.0, seguirem ben atents a aquesta evolució i veurem cap a on anem, però més robots sí o sí.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina.
Acabem programa avui amb una frase del cèlebre escriptor rus Dostoyevski, i és aquesta: és millor equivocar-se fent el teu camí que tenir raó seguint el camí d'un altre. Per pensar-hi, per reflexionar-hi, sempre que diem aquestes frases, jo crec que està bé per fer-les servir a la nostra vida en general. Moltes gràcies, com sempre, a l'equip molt important del programa del Revolució, Júlia García, l'Isma, el Gerard Gil, el Jordi Pi i Jordi Portals. Gràcies, oients!
Drown you out before I lose my mind.